podem dir és que tenim aquí amb nosaltres el senyor Ferran Coca Verdaguer, que és psicoterapeuta, que no és el primer cop que ens complau amb la seva presència, tant en aquest programa Parlem d'Empresa com el de Vida Sana. Benvingut, senyor Coca.
Bona tarda, Jaume.
Gràcies per seguir amb nosaltres. El senyor Coca té 32 anys, 7 anys de professió com a psicòleg, educador social, especialitzat en psicologia clínica per la Universitat Ramon Llull i treballa actualment a la consulta privada de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia, concretament, no? Si no m'erro, m'he deixat alguna cosa.
Sí, col·laboro amb l'associació ACAF, d'aquí Sants, de fibromiàlgia, i a part col·laboro amb un altre centre terapèutic i tinc la meva consulta privada. Sí, sí.
Bueno, hem vingut a parlar de joc avui, Vostè, suposo que ja està amb antecedents, no?
Sí, sí. Que són les... el que és el joc en si, la ludopatia, les ludopaties és un món, no és un món a part, però sí que en algun cas m'he trobat. Sí, sí.
És complicat, no? Suposo que no es veu de la mateixa manera des de la vessant empresarial, des de la part on es posa el joc a disposició de la gent, que des de la part on la gent va dir, escolti, necessito fer alguna cosa perquè no me'n surto, no?
Sí, aviam, és veritat, hi ha serveis... la gent que es dedica al joc és digna, no? Vull dir, de dedicar-s'hi. El que passa és que el que són els usuaris del joc en si és un entreteniment, no? S'ha de veure com un entreteniment més, com pot ser practicar algun tipus d'esport, algun hobby. Quan aquest hobby...
es veu com un hobby d'inici, sí. Com a sí, inici sí. Es veu com un hobby, però després la cosa es comença a complicar, no?
Exacte, quan deixa de ser un hobby i passa a ser una cosa molt habitual i que enganxa a l'usuari i no deixa de pensar-hi i arriba a ser algo problemàtic, no? que la gent se tregui, se buidi les butxaques amb un joc, no?
Evidentment. Si m'ho permet, senyor Coca, presentarem també al senyor Eduardo Gràcia, que n'és director comercial del grup Electrogés i és director de desenvolupament de negoci d'AcorWin i vicepresident tècnic d'AcorJoc, que és l'Associació Catalana d'Empreses Recreatives del Joc, que segurament no sé si coincidirà amb el punt de vista del nostre psicòleg convidat avui aquí. Bona nit,
Molt bona nit, Jaume. I, de fet, entenc la preocupació des del punt de vista de la psicologia. No obstant, penso que el sector del recreatiu és un sector que és molt responsable, és un sector que està molt regulat, i jo parlaria d'un altre concepte, no pas responsabilitat en quant al joc, sinó en quant al consum en general. Jo crec que potser en aquestes circumstàncies el que s'hauria d'intentar és aconsellar sobre com prioritzar el consum i parlar d'aquest consum responsable, no? en totes les vessants en totes les branques d'activitat. De fet, nosaltres, i aquí sí que coincidim, el que estem venent és diversió. Nosaltres no venim il·lusió com altres entitats, no? Més bé d'una vessant més pública. En aquest sentit, ningú es pot fer ric jugant a les màquines escurabutxaques, no? És més una diversió, és més un entreteniment.
Home, quan venen aquestes pel·lícules de Las Vegas, tothom somia en fer-se ric a Las Vegas, no? Com a mínim és el que veiem, no? Quan tenim aquell espectacle de màquines, aquells casinos, això resulta que al final és mentida, no? Ningú s'acaba fent ric, al contrari.
Desconec si algú ha aconseguit fer-se ric a Las Vegas, però bé, no deixa de ser una fantasia, és més un argument de pel·lícula, no? Més que una realitat. Jo crec que Las Vegas és un lloc on trobar diversió, on trobar entreteniment en tots els sentits, i les màquines recreatives no són més que un element més, no?
Ara continuarem parlant una mica més, però abans de rebre la nostra advocada, que ja és l'advocada de la casa, la senyora Ana Boza, que veig que acaba d'entrar i ara la farem passar, si m'ho permeten els hi presentaré el senyor Eduardo Losillas, Com estem, Eduardo?
Bona tarda, Jaume.
És el quinialista, ja el coneixen vostès, no? Sí. No cal que digui res més perquè ja va estar aquí amb nosaltres. I bé, suposo que és un altre vessant que també s'involucra dins el món del joc i que avui intentarem comentar dins d'aquest Parlem d'Empresa.
Mm-hmm.
D'acord?
Pues sí, d'acord. Jo voldria dir que m'ha sobtat, només que ja has parlat a un psicòleg de joc, la primera paraula que ha dit és ludopatia, no? I, bueno, no sé, evidentment la ludopatia està associada al joc, si no, no existiria, no? Però que deu ser una mica de formació professional, no? Jo des del meu punt de vista no em veig tant d'això, no?
Molt bé. Què diu, senyor Coca? Al·lusió directa.
Sí, home, realment no tot el joc és ludopatia, no, ni molt menys, és l'extrem, no? No és representatiu del joc.
Sempre dic que abusar és dolent, o sigui, de qualsevol cosa. De jalar, t'agrada jalar, però si jales molt és dolent. Vull dir, jugar, si jugues molt i no penses més, ja tens un problema, però no és un problema del joc en si, sinó de la persona en si, crec jo, no?
La tenim aquí amb nosaltres, Anna Boza.
Hola.
Bona nit, benvinguda.
Bona nit, ja veig que em tens vigilada.
Anna, bé l'AVE?
Sí. Això de l'AVE realment a Madrid,
sí,
puntualíssim i molt bé, molt bé.
Molt bé. Doncs benvinguda i ben trobada. Estem parlant del món del joc. Tenim aquí amb nosaltres el senyor Eduardo Losillas, que acaba de parlar. Ara mateix el senyor Ferran Coca, psicòleg. I també tenim amb nosaltres el senyor Eduardo Grafia del grup Electrogés. La senyora Ana Boza, advocada.
Hola.
Que suposo que dins del món del joc el tema del dret de l'advocacia té moltíssim a dir.
Sí.
També, no? Perquè arriba un punt en el que tant pels empresaris que volen posar en marxa el seu negoci relacionat amb el món del joc, com per la persona que comença a relliscar, comença a anar una mica a la deriva per culpa del joc, doncs un advocat és important, no?
Sí, home, sobretot quan, deia aquí l'Eduardo, quan es converteixen en patologia o quan comencen a jugar sense parar, trenca matrimonis, ho trenca tot, perquè a més, bueno, el psicòleg ens ho dirà millor, no? Tot són mentides, tot són amagar, tot són excuses, veure que no s'arriba a final de mes, i llavors són ruptures matrimonials i familiars molt crues i molt dures. I és veritat que en aquests extrems passa. I després, el dia a dia, doncs, bueno, aviam, sí que és cert que a vegades jugues perquè també et desestressa. El que passa és que crec que a vegades les dones juguem diferent que els homes. Una partida de bingo i quatre crits entre noies també ens diverteix.
Sí.
Jo,
sí, sí,
aviam, això queda malament dir-ho, però sí que és cert que amb una mica d'aquest... I a vegades sembla que els nois amb més internet i més sols a casa i davant de l'ordinador s'hi passen més hores que potser nosaltres noies. No sé si el psicòleg m'ho dirà si és cert o no, però a vegades em fa l'efecte quan surten amb converses que tenim manera de jugar diferent. No ho sé, eh?
Algun fet diferenciador entre homes i dones al joc podríem trobar, però no...
Hi ha jocs d'homes i jocs de dones?
O que creus-hi més addicció, no ho sé. Inclús l'altre dia sortia un article a La Vanguardia, precisament, que deia que els que més addicció tenen amb aquests jocs d'internet, que més hores s'hi passen i que més fàcil i que és un coeficient, no intel·lectual, però potser sí que tenen uns estudis superiors, es troba més entre nois que no pas entre noies. I jo vaig pensar que potser a nosaltres ens agrada més potser cridar i desfogar-nos amb un bingo de Nadal, per entendre'ns, potser, eh?
Jo puc dir que quinieles, el 95% dels clients que tenim són homes.
Veus?
I no
una
és,
mica.
És una mica... No és molt normal veure dones jugant a les travesses, no? Però, bueno, també dic que, per una altra banda, les dones juguen a la primitiva.
Veus?
Ah, no. És la primitiva, o a l'Euromillones, no? I referent a les apostes per internet, és que la majoria d'apostes per internet són apostes esportives. I d'aquestes, la majoria són apostes de futbol. I el futbol a qui li agrada? A qui li agrada més?
Bueno, escolti,
no?
Jo sóc l'excepció,
les dones.
Jo sóc l'excepció, eh? A mi el futbol no m'agrada i la meva dona és una... Bueno, una barcelonista
sempre
increïble, d'aquelles que dona cops a la paret i tot quan marca el Barça.
Però és veritat que les travesses sembla que facin més nois travesses que no pas en general, eh? Clar que sempre hi ha mil excepcions.
Com deia, és l'excepció que confirma la regla.
Ja ho veus?
Sembla que comencen a haver-hi moltes excepcions, eh? No deu ser culpa del físic dels jugadors i aquestes coses. Jo de vegades, perdoneu que doni voltes, no?
Però no tot compta, escolta, tot
perquè, perquè si tinguéssim futbol femení, els senyors, potser no, en els que no ens agrada el futbol, potser aniríem entrant, no?
Ah, sí? No sé.
El futbol femení n'hi ha.
Però, al nivell del futbol masculí, vull dir, no? Potser ens aficionaríem una mica.
No m'ho sé imaginar, la veritat. No m'ho sé
imaginar, això. Bé, de fet, les travesses no deixen de ser també una manera d'entrar dins el món del joc, un s'hi pot enganxar tant a les travesses que acabi tenint problemes?
Jo, sincerament, no conec ningú que tingui problemes amb les travesses. I igual que no conec ningú que tingui amb les primitives o amb aquests jocs, perquè és un joc que porta tot un procés. O sigui, una travessa és un cop a la setmana. No pots estar jugant tots els dies ni a totes hores. És una acció que pots fer. Llavors, quan jugues una travessa avui, és que t'has d'esperar una setmana, vulguis o no vulguis, per tornar a jugar. Vull dir, no sé si això, si això té res a veure o no, no? Però per l'experiència que jo tinc, no conec cap problema de gent que s'hagi arruïnat ni que hagi destrossat famílies per jugar ni a la travessa ni a la primitiva ni...
No.
Sí, jo de fet m'agradaria afegir que per nosaltres, des de la vessant del joc privat de màquines recreatives amb premi, considerem que patologies com la ludopatia, per exemple, o casos de ruïna econòmica com a conseqüència d'aquestes patologies són valors residuals, totalment residuals. De fet, és això. De fet, les màquines recreatives en premi es contemplen sempre com una manera d'entretenir-se, una manera de trobar diversió i de vegades doncs, de desconnectar una mica de la monotonia, no? Per tant, estic totalment d'acord. Però clar, jo estem centrant massa la tertúlia en base al consum, no? I clar, sembla ser doncs que ens n'oblidem de que la situació per la qual estem travessant és una situació complicada i que aquest país doncs té un model productiu, un dels pilars principals és el consum, no? I estem qüestionant algunes activitats, estem intentant qüestionar algunes activitats que si més no el que fan és incentivar doncs aquest consum, no? Que és un pilar, com deia, important del nostre model productiu. Nosaltres, per exemple, dintre del que és el sector del recreatiu, hem experimentat doncs potser doncs la major crisi de la nostra història, amb davallades de la facturació entorn al 25%, i el que més ens preocupa és que estem calculant doncs que aproximadament l'expectativa de negoci en els propers dos exercicis és inferior és un 15% negatiu, no? Però tot i això, som un sector que, com deia, doncs està molt regulat i que és molt responsable, i ens estem adherint a un programa que està impulsant actualment la Generalitat de Catalunya. Llàstima que no hi pugui ser el senyor Turull, podria parlar d'aquest tema. És un programa de joc responsable en el qual nosaltres entenem que podria, de manera residual, doncs provocar aquestes patologies, i ja estem intentant doncs trobar solucions, no? Però jo crec que és important això, és important veure el sector del recreatiu com una indústria molt important. Si més no, nosaltres representem l'1,5 del PIB de tot el país. Això en termes relatius doncs són 30.000 postos de treball directes i indirectes, 640 milions d'euros a les arques de l'Estat. Nosaltres representem el 41% del joc de tot l'Estat, no? Amb la qual cosa doncs el que reclamem és precisament ajuts econòmics immediats, doncs perquè puguem intentar evitar doncs que aquesta situació sigui traumàtica, no? Si la situació del nostre sector acabés sent traumàtica, llavors això sí tindria una repercussió molt forta sobre el consum, i en conseqüència tindria una repercussió molt, molt desfavorable sobre l'economia del conjunt del país.
Ara sí, com deies, estigués aquí el senyor Turull, li preguntaríem per què no hi ha més casinos a Catalunya, no? Perquè precisament, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, amb un programa d'aquests que fan a televisió, em sembla que és espanyol, és En el Mundo, no? Que no està gens malament, feien un reportatge d'un senyor espanyol que vivia a Rússia, a Sant Petersburg concretament. Allà està ple de casinos per tot arreu, no hi ha cap problema, és una cosa habitual, no? No sé quin tipus de llei ho deu coordinar o deu tirar endavant, però cap problema, no sé. Què penseu, n'hi ha pocs, n'hi ha masses de casinos a Catalunya? O els que ja potser se n'aprofiten massa de la situació i queda tot una mica a repartir entre pocs, i es podria repartir entre més? Què us sembla, això?
Bueno, jo des del meu punt de vista, el joc es distribueix per diferents canals de distribució, no? I un d'ells són els casinos, també les sales de joc, els bingos, com parlàvem abans, i les màquines recreatives, doncs, a l'hostaleria, no?, per exemple. El joc, a nivell regulador, a nivell regulatori, depèn de les comunitats autònomes. Llavors, aquí a Catalunya, per exemple, doncs, estem parlant de que és un mercat que està contingentat, no? Amb la qual cosa vol dir que per obrir una sala de joc, doncs, abans hauria de tancar una altra. Està contingentat a un número determinat, doncs, perquè es considera que superar aquest número, doncs, tindria un impacte social i econòmic, doncs, desfavorable, no? Amb la qual cosa, un casino, que podríem parlar de que és un canal de distribució del joc de més magnitud, doncs jo crec que raó de fer estudis més amplis sobre les necessitats d'ampliar el número de casinos, no? Però en principi jo considero que hi ha suficients casinos.
Ja n'hi ha prou, no, de moment?
Sí, sí.
D'altra banda, jo recordo anys enrere, no, que el tema del pòquer, doncs, era una cosa que més aviat s'havia de fer de manera clandestina, no? Havien tothom qui no ha anat amb una timba famosa, en un lloc una mica així amagat, etc, etc. Ara tampoc començarem a explicar històries, no? Però avui en dia el tema aquest del pòquer és una qüestió habitual a la televisió, per exemple, no? Es fan fins i tot campionats de pòquer. Com és que hi ha hagut aquest canvi tan brusc?
És el joc que més està creixent últimament, eh? El joc de pòquer, dintre de
tots els jocs. Autèntics campionats, eh?
Sí, sí, sí. I és més, jo ara, no sé...
Que consti que jo no sé jugar ni a la mà,
eh? Jo vaig al casino dos o tres cops a l'any, sobretot a l'estiu, no? Però ara fa, no sé, fa un mes o així vaig anar a Pererada. I em va sobtar molt que, no sé si això va estar, però entres i a la dreta hi ha una sala on abans tot eren ruletes, ara ja no sé, i abans igual hi havia una dotzena de ruletes, i ara n'hi ha 4 i 6 taules de pòquer. I em va sobtar molt, si vas al casino d'aquí a Barcelona també et trobes el pòquer. Fixa't, Facebook, el famós Facebook, no? De les poques aplicacions que té dins del propi Facebook, una és el joc de pòquer, no? I sí, a mi em sobta molt també com està creixent tant el pòquer, sense ser un joc nou, que dius que s'acaba d'inventar.
Si és nou, oi?
No, és un joc molt antic, el que passa que poder ara...
També són modes, a vegades,
sí,
no?
Sí, són modes i jo crec també poder les noves tecnologies són més fàcils. Abans, com deia el Jaume, te'n tenies que anar per jugar a casa d'un amic i no juguis calés, que quasi és il·legal i et posaran a la presó, no?
Això que avui en dia també ho és, no, senyora Boza?
Home, no ho sé, depèn com les facis. Si fas aquestes timbes i apostes, ara jugar com, potser una mica el que dèiem, tot portat a l'extrem i d'una manera irregular, i fer apostes irregulars i coses, doncs, bueno, doncs llavors sí.
La qüestió és si està regulat, que en un casino està regulat.
Si està en un casino està regulat.
No pots muntar una botiga a la plaça Catalunya i seure la gent allà a jugar a pòquer, llavors això no està regulat.
Però, en canvi, si ho introduïm a internet, tothom pot apostar i tothom pot jugar al pòquer per internet.
Però
no passa res.
Però fixa't que a les empreses on està jugant al pòquer per internet no són empreses espanyoles. Vull dir, jo crec que aquí és una mica el problema que tenim a la gent que portem tota la vida visquent d'això, no? És que, bueno, n'hi ha una crisi, val? N'hi ha la crisi, val? Però a part el sector del joc té una altra crisi que és simplement és l'evolució. O sigui, jo me'n recordo quan era petit, havien botigues de quiniela, que només venien quiniela, i quan no havia futbol tancaven. Havien administracions de loteria que només venien loteria, i havien els puestos de la 11, dels secs, val? Van sortir els bingos i els casinos. Bueno, primer van sortir les màquines escurabutxaques recreatius, van sortir les loteries de les comunitats autònomes, cada vegada van sortir més jocs. I ara que estan sortint, internet està portant una nova tecnologia per jugar. I no només internet, si és que d'aquí 4 dies estarem jugant pel mòbil. I d'aquí 4 dies tindràs la tele digital, que podràs enxufaràs la tele i podràs jugar des de la tele. Llavors aquí el problema que tenim, jo crec, els que vivim d'això, és que d'alguna manera se'ns està deixant fora d'aquestes noves tecnologies. La regulació que s'està fent, o sigui, si volem fer alguna cosa, no és legal, no podem fer res. Però, en canvi, venen estrangers que ho estan fent d'una forma legal.
Diàriament rebo, perdona que t'interrompi, però tens tota la raó, per internet sempre hi ha Eurocasino, casino,
sí.
I coses russes i no sé, i obres, i penso jo, per què m'envien a mi això? I aquesta gent, i és com una invasió. Sí, o sigui, que només que fos una mica aficionada ja podria estar tot el dia allà... enganxada,
Però fixa que fins ara no n'hi ha ninguna empresa espanyola que pugui fer aquest, aquest negoci per internet. Llavors, què passa? Que dius, bueno, nosaltres ja tenim ganes. Si, si jo he nascut darrere d'un establiment, d'una barra, no d'una barra de bar, sinó d'una barra de quinieles, vull dir, pues la meva vida és la quiniela. Sí, sí. No sé fer res més que quinieles, no? I et trobes, dir, bueno, jo ara vull veure quiniela, vull vendre quiniela per internet, vull vendre quiniela pel mòbil, vull vendre quiniela per la tele digital. No? Però jo no puc. I el problema és que quan es reguli això, no sé per què, però molt em sembla que no serem els que estem aquí els que ens donaran els permisos, no?
Per cert, l'altre dia no li vaig dir, li volia comentar. Jo vaig participar en una pel·lícula que es deia La Quiniela, i sortia com a disc jockey d'una discoteca que estava a la pel·lícula allà. I mira, no li has dit, no és una cosa curiosa. Senyor Gràcia, volia dir alguna cosa.
Sí, jo volia comentar que nosaltres moltes vegades hem denunciat a l'administració doncs, la seva falta de sensibilitat empresarial, no? De l'actual conjuntura econòmica, nosaltres en traiem moltes conclusions, no? Entre d'altres, doncs, que s'han d'emprendre mesures, més mesures fiscals, com per exemple la reducció de la pressió fiscal, o plantejar polítiques que intensifiquin i impulsin l'activitat del joc regulat. I sobretot també hem demanat per activa i per passiva que hi hagi una lluita constant per a la supressió d'aquesta competència deslleial que podria ser doncs, totes aquestes empreses que operen a través d'internet, no? Són empreses que es localitzen a paraïsos fiscals i que per tant no tributen al nostre país, però sí que poden aconseguir una expectativa de negoci. Això jo crec que és un fet totalment denunciable, i des del sector privat del recreatiu el que estem intentant és plantejar projectes estratègics per en algun moment determinat doncs, fer entendre a l'administració que nosaltres, que ja tenim l'estructura, doncs podem adoptar el nou sistema de recreació com les apostes esportives. La dificultat està en que el joc depèn de la comunitat autònoma i és una qüestió doncs, molt, molt lenta a tractar i que s'ha de desenvolupar amb molta cura.
Home, i també és un risc... Ai, perdone. No, que volia...
Digues.
No, volia dir que a més a més el tema del joc, si ja tu, normalment topes amb l'administració perquè reguli les activitats, doncs el joc, que sabem que hi ha aquests riscos de ludopatia o de diferents malalties, lògicament sempre encara hi ha més inconvenients o més regulació més estricta. Respecte a les travesses, només volia dir una cosa, que sí que es poden fer les apostes mitjançant internet, que passa que després necessites un suport de paper i que et vingui segellat per una oficina de travesses. És a dir, necessites un requisit plus. No és tan fàcil com clicar, però sí que ho pots donar a terme i després també pots comprar loteria, com per exemple ho fan altres administracions, la més coneguda, la Bruixa d'Or.
Sí, però és que et diré més, però és que a més, de poder-ho fer així ho podem fer. De fet, nosaltres tenim una administració oficial, no? El problema és que com que depenem de loteries i apostes a l'estat, és loteries i apostes a l'estat el que no veu amb bons ulls que venem nosaltres, sinó que volen vendre ells de la seva web directament, no? Mm-hmm. Però tu fixa't una cosa, a mi tu ara em pots trucar per telèfon a l'administració i dir-me, Eduard, fes-me aquesta primitiva i guarda-me-la que ja te la pagaré, o et deixo que escalés i ja me la fas. Em pots trucar per telèfon, em pots enviar un mail i dir, fes-me... Pues per internet no n'hi ha molta més diferència que em truquis per telèfon o que m'enviïs un mail. Vull dir, al final és que m'estàs donant una ordre, però per un mitjà electrònic,
Llavors,
no?
Llavors dic que us posen unes limitacions.
Sí. Mm-hmm. I més que volen posar.
Yeah.
Aquella famosa cançó que deia "I atrás está la gente", que era del Serrat. No? Mm-hmm.
Saps tantes cançons, Jaume? No, ja saps totes les cançons.
No la trobarem, oi?
Si
no,
va fer una pel·lícula de quiniela i era de joc, ni siquiera li va tocar la quiniela la pel·lícula de quiniela.
No, era per donar pas al senyor Coca, no? "I atrás está la gente". Al darrere de tot això està la gent.
No dubto de la sinceritat de les accions d'un empresari... emprenedor que tingui idees originals, no? com l'Eduardo
Losilla.
Sí, el quinelista, no? Que és una idea original aquesta de fer arribar la quinela per tots els medis, que tots els recursos que tenim, no? Sigui internet, sigui per la TDT o pay-per-view, o tota aquest sèrie de mitjans, no? Clar, jo conec la vessant dramàtica, no? De les situacions puntuals, no? Vull dir, no és una gran majoria ni molt menys, és com deia l'Eduardo, que és, diguéssim, un residu. Un residu són històries dramàtiques que realment, si no són només de, no són culpa del joc, culpa de la màquina del bar o culpa del casino, simplement és una situació dramàtica de familiar, no?, que va vinculada molt sovint a problemes d'alcoholèmia i bueno, i històries, pues, històries familiars, sobretot, no?
Fem una petita pausa perquè el Ramir ja ha trobat la cançó.
A veus?
Sí, sí. I ara tornem, ara tornem. I continuem. Alegre, la part meravellosa del joc, sobretot quan ens toca, i després també tenim la part trista, la part, jo crec, doncs, que ens hauria de fer reflexionar una mica d'aquella senyora que arriba a la maquineta i es deixa els diners de la compra del dia allà, o aquell senyor que el bingo resulta que es gasta els diners que tenia per pagar l'escola de les nenes. I us ho dic per experiències no personals meves, però de gent que he conegut. No sé, què haurien de fer, senyor Coca, amb tot això?
Home, de fet abans estàvem parlant de regulacions i això. Jo no sóc un especialista en el tema de regular el joc, però sí sé que les màquines de bar, per exemple, abans feien un soroll infernal, entraves a un bar a prendre un cafè.
Això és veritat, han baixat el volum ara de les màquines.
Les han tret, jo diria que han tret el so, no?
No sé, les màquines. Porten un potenciòmetre, no?
És un potenciòmetre i sí. Pots regular el volum.
Jo penso que pas a passet, l'Estat està fent un treball molt, molt silenciós, però que està molt bé, no? El fet de regular el número de màquines en els bars, unes limitacions que ajuden, vulguis o no, a que la gent no es col·lapsi, no, davant d'aquest tema, no, de les màquines. Jo penso en les màquines perquè
senyor Gràcia, quantes màquines pot tenir un bar? Com per exemple aquest que tenim aquí al davant. Depèn
màxim,
dels metres quadrats que tingui.
No. Com a màxim són dos màquines de tipus B, és com es coneixen les màquines escurabutxaques, per establiment. No hi ha cap establiment que pugui tenir més de dues màquines.
Dues màquines, tant se val els metres quadrats que tingui el local. No
importa, sí, com a màxim dues màquines. Aquí a Catalunya està autoritzat d'aquesta forma.
Des de quan és així, això? Perquè jo recordo abans haver entrat a llocs que n'hi havia, doncs, la tira de màquines, no?
Bueno, el sector de joc, doncs, va passar per un procés regulador, ara ja fa uns quants anys, i des de llavors, doncs, que només es poden instal·lar dues màquines com a màxim, no? Jo suposo que vostè, doncs, recordarà recordaràs el moment en el qual, doncs, no hi havia regulació, no? Llavors, després de que el sector de joc es lliberés, doncs és quan es va començar a prendre una mica de consciència sobre aquesta qüestió. Jo voldria respondre al Ferran, doncs, sí. Això que comentava. El tema del volum bé ha quedat clar, es pot regular. És una qüestió de gustos. El que comentava abans, la Generalitat de Catalunya està impulsant, doncs, un programa de joc responsable. En què consisteix? Doncs, a partir de l'estiu proper és possible que ja es puguin veure les primeres màquines on s'aplica, doncs, aquesta mesura de joc responsable, i són unes màquines recreatives que alertaran sobre el risc d'addicció. Hi haurà missatges, emetrà missatges amb aquestes pantalles de vídeo cada 30 minuts i fins que bé, doncs, arribarà el tercer missatge als 90 minuts, doncs, amb el telèfon de Sanitat Respon, no? Perquè aquella persona, doncs, pugui tenir un moment de reflexió i que pugui interioritzar, doncs, si realment té algun problema amb el joc, no? Perquè l'objectiu final de les màquines recreatives és oferir entreteniment, oferir diversió. Nosaltres pensa que no podem fer publicitat. Si nosaltres no fem cap tipus de publicitat, no fem cap tipus de promoció del joc. Amb la qual cosa és el jugador qui opcionalment decideix jugar a la màquina i qui determina quin és el seu pressupost per divertir-se jugant a aquella màquina. De totes formes, jo, el joc responsable és una qüestió de conscienciació. Jo us dic que nosaltres som un sector molt, molt conscient dels riscos de les màquines escurabutxaques. Però jo crec que no és moment de fer experiments tampoc. Jo crec que és moment d'impulsar polítiques econòmiques que ens ajudin a sortir d'aquesta situació per evitar que sigui traumàtica. No sé si fins i tot podríem parlar de com intentar apujar el consum, no? Perquè, com deia al principi de la tertúlia, és la base del nostre model productiu, no? Si la gent no té... si la gent no té estabilitat laboral, si la gent doncs no té aquesta prestació, que és la millor prestació que podria aconseguir, doncs evidentment doncs no consumeix, no? I en conseqüència doncs hi ha una davallada generalitzada de totes les economies, no importa quin sigui la branca. Llavors, ja dic, jo crec que ara és moment de centrar-se doncs en buscar ajuts doncs per mirar de pal·liar doncs aquests efectes tan negatius de la crisi i no pas fer tant experiments sobre algo que ja et dic que és residual des del nostre punt de vista i segons els nostres estudis.
Senyora Poza.
Jo volia preguntar, perquè havia sentit o havia entès, que a vegades, precisament en època de crisi, és quan més es juga. Perquè quan menys entens, que inclús deien a vegades barris modestos, és on, en proporció, més es gasta en loteria de Nadal. O hi ha un índex més elevat. Perquè esperes que amb aquella petita quantitat de diners puguis fer-te ric. Jo no sé si és cert que potser en crisi tot està en crisi, però potser el joc, aquella petita esperança de dir, i vols dir que no em faré més rica amb 20 euros? Bé, i ara que ve el Nadal, què?
Jo,
sembla que pinta millor.
Jo és el que parlàvem abans, no? És una mica la fantasia aquesta de Las Vegas. Potser és propi d'un argument d'una pel·lícula.
I no ho fem tots una mica, això, de dir, i si...
No, mira...
Ja surt el calvo aquell, que ara ja no surt, per cert, eh?
Ja no surt el calvo.
Les màquines les recreatives en premi, com a màxim, donen un premi de 240 euros, no? Vull dir, no et pots fer ric si aconsegueixes aquest premi. Jo al principi de la tertúlia he parlat d'això, de que nosaltres doncs realment estem atravessant doncs per una situació molt complicada i estem doncs intentant que l'administració es sensibilitzi amb la nostra situació, no? Parlem de davallades del 25% de la facturació, per tant jo crec que amb això responc a la teva pregunta, no? El tema de si la gent hi juga més en temps de crisi, ja et dic que és un tòpic. Mm-hmm. Nosaltres tenim una davallada del 25% de la facturació. És que, a més a més,
però amb les màquines escurabutxaques.
Sí, exacte. És el sector al qual jo represento.
Clar, perquè
no?
Potser un altre joc d'atzar doni... No ho sé.
No n'hi ha cap joc d'atzar que es vengui més en una època de crisi com aquesta.
A veure.
O sigui, això és un tòpic d'aquest
que
diu, és que quan hi ha crisi la gent juga més, i és que cada vegada que ho sento
poses de mal humor. Sí.
Bueno, no, m'entra la risa. A veure, siguem sensats, si no n'hi ha calés, el primer que rep és el joc.
Però no ens pensem més rics si... No ho fem, això.
Una cosa que tinguis més necessitat de ser ric, vale, però no tens més calés. Quan no tens més calés no es pot jugar més. Llavors, una altra cosa és que diguis, home, poder n'hi ha més gent que juga. Jo podria dir, home, poder aquest any tenim més clients, parlant de quinista.com, poder tenir més clients que l'any passat, però és que els clients juguen un 25% menys que l'any passat. O sigui, si jo tinc un 10% més de clients que l'any passat, però...
la quantitat
exacte, s'està jugant menys, no? I una cosa que elaboreu d'aquí, bueno, falta un mes, no? El 22 de desembre, quan surtin les comptes de la loteria que s'ha venut aquest any, bueno, jo estic segur que es baixaran les ventes. I pensa, la loteria cada any, bueno, des de fa molts anys, cada any ha anat pujat un 2, un 3, un 4%. L'any passat ja no va pujar. O sigui, aquest jo crec que per primer any baixarà. La loteria, mira, molta gent que juga a la loteria per Nadal regala loteria.
Sí.
O sigui, a part de comprar-te-la per tu, li regalo aquest, li regalo... Moltes empreses, que molta loteria fem per les empreses, compren loteria i la regalen als empleats o la regalen a clients. Vull dir, això ha caigut, això no ha caigut un 20 o un 25%, això ha caigut al 50% com a mínim.
Com els sopars de Nadal.
Queda el que és el menú B, o sigui, la gent que passa per Finestreta a comprar un dècim, per això potser sí que n'hi ha més, ¿vale? Però això a l'hora de fer números no es nota.
El senyor Coca volia dir alguna
cosa. Jo volia afegir... bueno, una cosa que ha dit l'Anna, que és el i si, no?
I si toca?
I si amb 5 euros més, el millor, allò que diuen, sí, la màquina està calenta i està a punt de caure. Clar, estem... és un pensament que és enganyós, evidentment. Al final no acaba tocant el premi que desitjaves, o o simplement t'agastes tot, la butxaca, tot el que tens a la butxaca i acabes perdent-ho tot, no? El que estic veient, no sé, amb la tertúlia que estem tenint avui, hi ha una paraula que és que, bueno, que encara no l'hem anomenat, o sí, molt poc, és el crisi, no? Crisi, aviam, hi ha un pensament que l'efecte Pigmalió, que psicològicament significa, bueno, bé, una història grega antiga, no ens allargarem, però és el fet de, si creiem que, si crec que la cosa pot anar pitjor, anirà pitjor. És aquest pensament que penso que tots estem una mica, pues, atrapats, no? En el sentit de bueno, la cosa va començar, no? La crisi va començar a afectar-nos a tots una mica, no? I depèn de com veiem la visió, la visió actual, doncs, està la clau, no?
I això, que el joc ens ajuda a superar-ho o què?
El joc...
Amb la justa mesura? Si fem unes quinieles o anem amb unes màquines, què? Traurem l'efecte Pigmalión que ens comentes,
no,
o l'empitjorarem?
No. Tu, bueno, tu què creus? Que jugant a les quinieles...
No, però hi ha vegades un punt. Jo trobo que tot una mica, no? Tot, sempre dius tu, per sortir-nos d'una sensació dramàtica, sí que és veritat que has de dramatitzar. O sigui, no sé, si compres el número de la loteria o fas unes travessos, sí, vale. Però clar, jo ho entenc des de la justa mesura. Clar, tu coneixes els temes patològics i potser aquest tipus de persones que no solventem res amb aquesta situació, sinó tot el contrari. No sé, tu ets l'expert, com a psicòleg, jo ho dic en plan genèric, com a ciutadana. Com
no, jo ho deia a nivell, a nivell de clients que he tingut i a nivell empresarial, no? que també hem tractat, no? El tema del rendiment de l'empresa, si traiem números positius, negatius, els tant percents, això ens afecta realment. Vull dir, a nivell empresa, si veiem que els... Vull dir, estan reduint els s'estan reduint els guanys d'empresa, doncs ens automàticament ens preocupem, no? És el fet que fem amb això, no?
Un petit incís que m'ha arribat aquí un xat que diu que us pregunti que per què els xinesos sempre guanyen.
Ai, sí.
Per què està tan ple de xinesos els
casinos? Jo conec bars que els hi tenen prohibit l'entrada perquè diuen
com
això,
ho fan,
i no m'ho puc creure.
És que hi ha algun truquillo, senyor Graciani? Vostè que
vostè no sabe algo que no sabem, no?
Eduardo, explica'ns-ho.
No, jo de creatius no sé gaire, però sí que
puc dir que
en el bar on vaig esmorzar cada dia tenen dos màquines i hi havia una que sempre venia una parella de xinos.
Veus?
I es posaven allí fins al dia que els hi van tancar la màquina, o sigui, el del bar ja tenia un interruptor i els hi apagava la màquina perquè els tios sempre guanyaven, no? Però és que al cap ja d'una setmana o dos jo sé, aquelles màquines les van retirar, o sigui, que a mi què em fa pensar, i ojo, que no ho dic, o sigui, em fa pensar que a mi saben alguna cosa que no sabem o alguna trampa o algun sistema per enganyar la màquina.
No sé, senyor Gràcia, hi ha algun truquillo? Ens hi fixem molt i trobem la combinació?
El millor si ens ho diu...
No.
Posa música, tanca el micròfon, que això acabarà aquí, no sortirà d'aquí, senyor Gràcia.
De
veritat que no ho explicarem a ningú.
De veritat, senyor Gràcia, què?
Bueno, confio en que no ho expliqueu.
No.
De fet, no existeix. No, les màquines no són vulnerables en aquest sentit, no? Les màquines no deixen de ser un programa que distribueix uns premis, doncs, en un cicle de partides, no? Llavors les possibilitats d'aconseguir un guany concret doncs passen per l'oportunitat en el moment en el qual tu entres a participar en aquell premi i amb el grau de l'aposta, no? No hi ha cap forma d'aconseguir saber quan una màquina doncs donarà un premi, ni les màquines estan calentes ni res semblant, no? Però jo voldria incidir amb el que deia abans el Ferran, no? Del tema de que bé, doncs és una qüestió que avui és a l'hora del dia i que de fet no li hem prestat molta atenció, no? Que és la crisi. Des de la indústria del joc, d'alguna manera el que estem donant a conèixer és que totes les pertorbacions que pugui patir el sector del joc genera alteracions també en altres sectors d'activitat amb els quals doncs hi col·laborem, no? Com per exemple podria ser el sector de l'hostaleria. La crisi, evidentment, doncs, no només provoca una reducció dels guanys, de les facturacions de les empreses, sinó que implica doncs, això, no? És una contracció. En aquest sentit, doncs, les empreses el que fan progressivament és disminuir la seva inversió. Clar, nosaltres, quan parlem amb l'administració, i intentem doncs, que l'administració doncs, escolti les nostres súpliques no? En quant a demanar ajuts econòmics immediats. De fet, des del segon semestre de 2008 que nosaltres estem experimentant una davallada constant de la facturació, ho entenem d'aquesta forma perquè considerem que som un sector amb moltes possibilitats. Som un sector de futur i un sector que pot, mitjançant la inversió, crear llocs de treball, no? Crear llocs de treball de manera estable i considerem que això és la millor prestació possible que podria oferir l'Estat, no? L'estabilitat a nivell laboral. És possible doncs, que aquestes patologies que parlàvem abans de la ludopatia siguin la conseqüència d'una situació familiar complicada, d'una situació familiar desestructurada i d'altres qüestions que res tenen a veure amb el joc, no? El joc només és una conseqüència d'aquestes circumstàncies. Vull dir que el treball a nivell psicològic s'ha d'ampliar molt més. Però clar, la crisi, quan comporta la pèrdua del teu lloc de treball, llavors sí que comporta un problema psicològic molt fort i suposo que una afectació molt, molt important a la família, no?
Però continuem, senyora Boza?
No sé, jo realment sí. Estava pensant si realment quan estàs en un bar el fet d'estar prenent alguna cosa t'anima a posar unes monedes o si perquè veus una màquina recreativa entres a prendre alguna cosa en un bar. No sé, suposo que hi haurà gent de tot o com s'enfoca això?
Aquí el que juga n'hi ha dos tipus de sensacions. Una que és guanyar, el fet de guanyar. El fet de dir, hòstia, jo soc guanyador. O sigui, això té una mica d'explicació al per què una persona pot jugar amb un recreatiu que només li donarà un premi de 200 euros, de 240, m'has dit abans, no? Bueno, per clar, 200 no pagarà la hipoteca ni comprarà un cotxe, però és la sensació aquesta de
guanyar. I la satisfacció immediata, guanyar, no? Quan vas amb aquesta, amb les màquines.
Per exemple, l'Euromillones és la que, ja veureu, us imagineu guanyar 100 milions d'euros? O sigui, pensa només 15 segons, què faries amb 100 milions d'euros?
No sé, o sigui,
només poder tenia la satisfacció de pensar què faries en 100 milions d'euros i això que em costa 2 euros d'un euro millón, doncs, bueno, doncs jugo 2 euros i des d'avui que és dimecres que he comprat aquest d'això fins al divendres que sortirà alguna part d'Europa que li s'emportarà 100 milions d'euros, doncs jo per què no puc estar pensant? No puc anar a casa i posar-me al llit i pensar, ostres, què faria en 100 milions? Ostres, és molt millor que posar-te al llit i començar a pensar en problemes i això ara demà com ho arreglo i aquest que vol...
Que són diferents maneres, com dius tu. Una cosa és jugar això a les travesses, que inclús fan un grup d'amics, i una altra cosa és quan jugues potser a les màquines o qualsevol altre joc que immediatament puguis tindre el resultat i immediatament obtinguis uns diners, per pocs que siguin. I
una
altra cosa és jugar al
pòquer, com deia abans el Jaume. O sigui,
i crec aquella addicció de dir, soc capaç, i puc, i controlo la màquina, i
bueno,
puc.
Els de l'ONCE ja ho diuen, és la il·lusió de totes les dies. No? Doncs ja han jugat molt bé aquesta frase per any, diguem-ne, perquè la gent doncs, sempre digui aquella... I demà, millor m'ha tocat, millor quan em llevi seré milionari. Sempre ja té raó.
Però pensa també que jo crec que tota la vida és un joc. Si tu vols muntar una empresa i que tu vulguis muntar una empresa no garanteix que aquesta empresa tingui èxit, tens un risc, vale? Mira, tu ara et compres un cotxe, vale? I pots fer un seguro a tot risc o un seguro a tercers. Una costarà 100 euros i l'altra costarà 1.000.
Ja estem jugant.
Estàs fent una aposta.
I la borsa també,
estàs apostant per dir, em robaran el cotxe, llavors aposto perquè me'l roben, doncs pago tot risc perquè si me'l roben... A mi no em robarà ningú el cotxe, jo no l'estamparé a cap lloc, jo el més barat, o sigui, ja és una aposta. O el que deies tu, la bolsa està ben vist, veus? Fixa't que...
Bueno, això va com va.
Hi ha molt d'imatge, hi ha molt tema d'imatge.
Sí, també és veritat,
Déu-n'hi-do, senyor Coca, hem d'estar sempre igual, pensant que la vida és un joc, que algun dia doncs en sortirem.
Home, la idea aquesta...
És bo que tinguem aquesta sensació sempre o no?
Home, el que deia l'Eduard ara, m'ha agradat el que he dit perquè diu, la vida és com el joc, no? Que ens hem d'arriscar. En certa manera sí que l'idea de...
Has de pensar que tot t'anirà bé, o que has de pensar que et tocarà la loteria, vull dir, que després no toca, bueno, però no vols estar pensant que no tocarà, però llavors és el que deies abans, no? Vull dir, vale, és que la crisi, n'hi ha la crisi financera, però és que portem tots a sobre una crisi psicològica que és bestial, eh?
Sí, sí.
I aquesta no té res a veure, eh?
Bé, tant de bo, com a mínim, aquests Nadals ens toqui la loteria.
Sí.
És igual, o que ens toqui la propera que n'hi ha la que fem.
I s'encomana, perquè si un compra i també, perquè després aquella gent que els hi ha tocat i el que ha estat allà i no ha comprat i no li ha tocat, també tela.
La loteria de Nadal és...
Clar, és obligada.
Ahir vas a la carnisseria on tenen un número.
No ho vols?
Mira que com toqui aquí i a mi no em toqui, i vale, perquè vull ser guanyador, perquè guanyi els altres i jo no, això no puc suportar, eh?
Doncs com a final d'aquest Parlem d'Empresa d'avui, deixem a l'aire aquesta il·lusió. Si vingui per on vingui, no? A veure si ens toca. Però deixant a part doncs, el que ens hagi d'acabar enganxant. Amb
això
allò, no? Ha de ser com tota la vida, suposo. No?
A la justa mesura.
Amb la justa mesura. Senyora Boza, vostè m'ha tret les paraules de la boca,
sí?
Però a més molt encertadament.
Perquè ja ens mirem i ja tenim telepatia.
Molt bé. Doncs Anna Boza, advocada, Ferran Coca, psicòleg, Eduardo Los Illas, el senyor quinielista de tota la vida. Ja vostè serà conegut a aquesta casa com el quinielista. Lista per sempre. I el senyor d'ortografia del grup Letrugés. Gràcies per haver estat amb nosaltres i tant de bo la sort doncs, ens guardi un somriure, no? Una alegria que ja ens fa falta.
Que la sort us acompanyi.
Bona nit a tothom.
Bona nit. Adéu.
Gràcies. Adéu, gràcies.